La Caravana, un programa sobre rodes. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. David Balaguer, molt bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu? Tot bé?
Sí.
Estic content avui, home.
Sí?
Clar.
Doncs espera't. Una cosa, que vaig a Londres aquest cap de setmana a fer la coronació de Carles III.
De debò?
T'ho juro.
Això ho diu de debò?
Que sí.
Sí?
Sí, home.
Hòstia,
i ara m'he imaginat la sintonia aquesta, me l'he imaginat amb un Julián anglès...
Oh.
Que t'anò... Sí o no?
Sí.
Té una mica de peça.
Sí.
Com que vaig a la coronació aquesta, farem una cosa, que et coronarem.
Ja sé!
Espera't.
Sí.
Tu ves xerrant, eh?
Heu portat la meva dessuadora, la dessuadora de la caravana, que ansiejava... Sí, em fot molta il·lusió. A veure...
David Balaguer primer.
Magnífica!
Anomenat... El Coses Quotidianes de la Caravana ja té dessuadora oficial
talla
de
M,
la Caravana.
Molt bé, talla M, perquè de vegades això foten una talla enorme.
Hem pensat...
I després et va penjant per tot arreu. Que jo sóc petitet, coi.
Hem pensat, mira, veus?
Gràcies.
Espera't.
Me la poso?
Espera't, farem una cosa.
Me la poso, el que passa és que en aquest estudi fot molta calor.
Te la puc posar?
Ui.
Sí, clar.
Com a símbol de coronació?
I tant.
Sí?
Ens haurem d'aixecar d'aquí, però
cap
ara...
Cap problema.
Núria, pots aguantar tu l'antena.
Sí, val, vinga. Joan Trias s'ha aixecat, David Balaguer també. S'estan mirant. Sí, ho farem bé. David Balaguer està nerviós, sembla la prèvia d'un partit de futbol, això. Està escalfant. Joan Trias ho intenta. No troba el forat. Vinga, Joan Trias posa la dessuadora a David Balaguer. Tenim problemes amb la caputxa. I David Balaguer...
Acaba tu.
3...
T'ha posat la dessuadora...
2... Bravo.
Mira-ho, mira bé.
Bravo.
Li queda molt bé.
Mira, ja té outfit de caravana.
Ole, ole.
Sí, sembles esportista i tot.
És rejuvenit.
Escolta'm, t'afavoreix molt aquest color.
Hòstia, és rejuvenit.
Veus
però ara no sé si podré fer tota la secció així, perquè fot
no,
molt calor.
Sí, és de...
Doncs són de les...
No és dia, avui no és dia de dessuadora.
Tapen, eh? Aquestes ja t'ho dic.
Començo així, potser me la trauré la meitat.
Val, tu mateix. Ves fent... De què ens parles avui, David?
Avui, és que ara estic emocionat. Avui parlaré de dormir. Avui
home.
Parlaré de dormir. De dormir.
Ara va cap avall, això. Què ha passat, ara?
Ai, és que... Coses.
M'ha quedat el cabell molt...
No, queda molt bé, queda molt bé.
Ets una... Tens el síndrome James Bond, eh?
Sí, totalment.
Allò que et poses coses d'aquelles no et despentines mai.
Ui, jo me'l...
En Balaguer.
No, jo no anava a dir això.
Hola, Giro, què tal? Bona tarda, eh, per cert.
Hola, Olma. Anava a dir que tinc molta mania amb això del pentinat.
Tu. Jo també.
És una cosa...
Escolta'm, sí. Puc dir una cosa? En Balaguer, que té molts seguidors a les xarxes socials,
sí.
Et pots fer una fotografia i etiquetar-nos?
Estaria bé.
Bueno, Mercè Mondello.
Estaria bé, això.
Però que quedi bé la fotografia.
Sí, clar.
Perquè he de dir una cosa. Mira, i m'és igual, i la dic.
Ui. Vinga.
Ui.
La llum d'aquest estudi és molt dolenta per les fotografies.
Sí?
Perdoneu, com deia aquell, perdoneu, però algú havia de dir.
No, aquí ho canviem tot per tu, ja ho saps.
Que, clar,
vols més llum?
La Maria José em diu... És que mira, ja no sé si farem el verb dormir avui. La Maria José em diu... Oye, diu, nunca cuelgas nada. Dic, hombre, però com vols que pengi alguna cosa si surto horrible?
Però si t'estan fent un vídeo, això no enganya.
Aquesta llum no és bona, ho he de dir, ho sento. No passa res.
Tu vols més llum?
La setmana
virem més llum. Ja està.
A veure, la Mercè Mondello...
Sí.
Després em farà una fotografia.
Ara.
I, Mercè,
ja
és un repte important perquè no m'agrado mai a les fotografies. Però bé, va, me la farem aquesta samarreta.
Va, dormir.
Farem aquesta dessuadora. Dormir.
Què?
Vosaltres sabeu, dormir és una necessitat fisiològica, com bé sabeu.
Estàs fent patir ara, eh?
Que no m'entri aquí un atac de calor, no? Sí, sí.
Ai.
No, un cop d'aquests de calor, que ara ens aproximem ja a l'època dels cops de calor.
Sí.
Doncs és això, no? És una necessitat fisiològica, que és un autèntic plaer. I he fet uns càlculs que m'agradaria compartir amb vosaltres, perquè potser mai ho heu analitzat d'aquesta manera.
Sí.
I ara jo crec que algú que no ho hagi vist mai així es quedarà bastant estupefacte.
Vinga.
Perquè, clar, si tu dorms una mitjana de 7 hores cada dia...
Tant de bo.
Aproximadament, sí, però aproximadament no és el que s'hauria de dormir, eh? 8 hores, fins i tot, diuen que s'hauria de dormir.
Sí.
La gent acaba dormint 7 hores diàries.
Qui hi arriba.
Aproximadament, sí. 7 horetes. Posem que tu dorms una mitjana de 7 horetes diàries. estem dient que en total vol dir que dos dies de la setmana te'ls passes dormint.
Sencers, eh?
Clar, perquè són 7 per 7, 49.
Ai, 49.
Sí, sí. 7 per 7, 49. Això ja són 49 hores, ja són dos dies.
Clar.
És a dir, que vol dir que dos dies de la teva setmana te'ls passes dormint. Imagina. Vol dir 8 dies de cada mes.
Clar.
Vol dir 96 dies de cada any.
Compte, eh?
És a dir, d'un any de 300...
3 mesos, això, eh?
Sí, clar.
I escaig.
3 mesos i una mica més te'ls passes dormint, és molt fort. Això vol dir, per exemple, que una persona de 46 anys, com jo, que ha viscut aproximadament uns 16.790 dies, no? Si tens 46 anys, has viscut 16.790 dies, vol dir que 4.416 d'aquests dies te'ls has passat dormint. És molt fort.
Dit així.
No, dit així és molt fort.
I quants mesos són aquests? 4.000, què?
No, o sigui, són de... Jo parlo de dies totals.
Clar.
O sigui, una persona que té 46 anys ha dormit 4.416 dies.
Déu-n'hi-do.
Aproximadament.
Ara et plantejo una cosa diferent.
Sí.
3 mesos era?
3 mesos?
3 mesos dormint era?
Sí.
Quan?
3 mesos l'any.
L'any, 3 mesos l'any, eh? Tu dormiries 3 mesos seguits per no dormir la resta de l'any o no?
És una bona pregunta, aquesta. Mira, és una molt bona pregunta i la resposta és sí. Sí, perquè de vegades tens la sensació, i això és molt important remarcar que no és així, no és així, hi ha gent que té la sensació que dormir és perdre el temps perquè t'estàs perdent coses. T'estàs perdent coses. Però no, al contrari. Dormir és un allargador del temps, perquè si tu no dorms, caput.
Clar.
De fet, hi havia una tortura xinesa que consistia
en no deixar dormir,
dormir el personal. Sí. I escolta, que hi ha com mosques, perquè si tu no dorms, et mors. És, com dèiem, és una necessitat fisiològica. Les necessitats fisiològiques, si no les fas, caput. Vull dir que és important entendre que no estàs perdent el temps quan dorms, al contrari, estàs guanyant temps.
Home.
Estàs guanyant temps. Si tu pots arribar a viure 90 anys o 86, en part és gràcies a haver dormit molts dies de la teva vida, no? Però, clar, jo m'imagino, clar, és que estem parlant d'un 26% del nostre temps, eh?
És molt, eh?
Un 26% de la nostra vida ens la passem dormint. Jo m'imagino, no? És com seria si la nostra vida fos un carrot cake, no? M'imagino aquells pastissos, un carrot cake.
Ai.
Saps aquell tros? Quan algú està allà un tros bastant gros que dius, hòstia, què fot aquest? Doncs això seria dormir. Dormir seria una porció grossa de carrot cake.
Clar, 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 clar.
Un 26% del pastís. Imagineu-vos-el. Imagineu-vos aquest pastís.
Un quart una miqueta més.
Clar. T'estàs quedant pràcticament... O sigui, entre nosaltres, no? O sigui, aquí som 5 persones... No, perdó, som 4 persones. Som 4 persones.
Amb el José 5, sí.
Amb el José 5. Seria com si l'Olma, per exemple, es quedés el 26% d'aquest carrot cake.
Imagina't.
Clar, bé, és una cosa de bojos. Després també, amb el tema de dormir, passa una cosa, i és que tu quan dorms somies. Somies. Llavors, nosaltres, gràcies a dormir, pels que considereu que és una pèrdua de temps, hem viscut aventures memorables.
Som uns somiadors.
Perquè, escolta'm, si el tio... Si, sempre dic el tio, però també podria ser una tia. O sigui, si la persona, ni tio ni tia, si la persona que projecta els teus somnis a la sala de... Jo m'imagino això com una sala de projeccions i aquesta persona triant la cinta. Si està de bon humor i te'n tria una de bona, és apassionant somiar.
Sí.
És apassionant dormir.
Sí, sí.
No?
No et vols despertar.
No, és que moltes vegades no et vols despertar. I moltes vegades, quan et despertes, intentes com seguir dormint per veure si pots allargar aquell somni. Perquè potser en aquell somni, no sé, estàs... Us agrada el Brad Pitt?
No.
Vaja.
Vale, he dit un nom que mira. Que hi hauria un sí unànime, però no. No sé, qui t'agrada, Joan?
A la ràdio.
digue'm un artista que t'agradi molt.
Hòstia, ara mira els Detallets, ara que ho dèiem.
Detallets, que... Tu imagina't que estàs somiant que estàs en una festa amb els Detallets, que et fan pujar a l'escenari, que els abraces, i en aquell moment et comences a despertar.
Sí.
Tu no vols despertar-te. Vols seguir dormint per veure si, eh? Llavors, aquí també, avui l'Olma Giró ha vingut, recordem-ho, i hi haurà l'encàrrec de l'Olma Giró.
Vols assenyalar-ho bé, eh?
I remarcar-ho, perquè feia moltes setmanes que no venia l'Olma.
Escolta, però...
Estava
això,
dormint.
Ara, això que deies em feia pensar... a tu t'agrada més dormir o fer el ronso un cop t'has despertat?
Oh...
Perquè a mi m'agrada més fer el ronso, perquè en sóc més conscient, suposo.
Sí, fer el ronso és una gran activitat que, a més, en algunes ocasions es pot allargar...
Sobretot
ben
quan,
ben
fa
ben
fred, quan fa fred, sí, allò oh. que et tapes una mica... Oh.
I es pot allargar... Si, tu imagina't que et despertes un dia que no has de fer cap cosa després, o que, o que tens una activitat, però a les 12 del migdia.
Allò que et vas endormiscant les... sí. i...
Oh, allò és sensacional, sí, és, una sensació, és una sensació molt agradable. Clar, després també, a la xifra aquesta, és que podria ser més del que hem dit, perquè aquesta xifra de 7 hores li hauríem d'afegir les migdiades.
Imagina't.
Vosaltres feu migdiada?
Ara no.
Però quan,
bàsicament perquè si no m'agafa sí. treballant.
Ves,
però si tens temps, la fas?
Sí, m'agrada fer-la.
Us agrada fer la migdiada?
Sí, sí, sí.
Tu gens, no, Joan?
Gens. Jo sóc dels que em desperto de mal humor si faig migdiada.
Ah, sí, 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 també, però m'agrada fer-la igualment.
Veus?
Després també, clar, aquí hi ha una cosa que és molt interessant, i és que tu heu vist alguna vegada com és l'actitud i sí, bàsicament és l'actitud d'una persona que no ha dormit, pel que sigui, per insomni, perquè ha sortit de festa, perquè ha allargat més del compte, i llavors ha dormit una hora o dues.
Ui,
quina és l'actitud d'aquesta persona?
Persona?
Desagradable.
Sí, és àgria. És... Sí, sí.
Això també m'ho imagino jo, com ara que estem parlant de tot el tema de la sequera i el pantà de Sau,
sí.
que no plou i, per tant, no s'omple i es va buidant, ho veig similar. És a dir, les hores dormides serien com pluja. Pel teu caràcter.
Clar.
Hi hauria com el, que el teu caràcter és com un pantà de Sau, i les hores dormides fan que tu siguis això, que siguis més simpàtic, que estiguis més despert, que estiguis més àgil mentalment.
Correcte.
Perquè, escolta'm, quan no dorms, realment... O sigui, si jo em presento aquí, havent dormit una hora o dues, tota aquesta secció que estic fent pràcticament avui sense mirar el foli, ja no et surt, eh?
Clar.
Perquè és un lladre... De, o sigui, no dormir és un lladre del vocabulari.
Sí, sí, totalment.
Et roba el vocabulari, estàs espès... És,
el camp seria, no rutlla com hauria
camp,
de rutllar...
El camp no rutlla com hauria de rutllar, és una sensació molt desagradable. Però clar, què passa? Que de vegades hi ha, això que hem dit, no? una cosa denominada insomni, que no et permet dormir. És terrorífic. Què vol dir aquesta reacció?
Ah. No?
M'estic posant en el tema.
T'agafa la badallera, eh?
Ara badalles? Núria, la meva secció?
No,
que avui ho porta. Això,
avui estava posada al tema.
No, és broma, és broma. Pot badallar qui vulgui. Doncs, clar, és que... No, no, és que aquesta és l'altra. Jo sempre tinc son, eh?
Sí?
Jo també,
sempre,
David.
Jo sempre... després us faré unes preguntes, perquè ara vull encetar
Hosti,
també...
Hosti, però amb l'hiperactiu que ets, no?
Sí, però tinc son,
no
eh?
No pares mai?
M'hi puc posar, si vull.
Sí?
Sí. I després també em fascina molt aquesta gent que té la facilitat de quedar-se fulminat al segon.
Això té un nom. No sé com es diu.
O sigui, gent que s'estira o que s'asseu en una cadira...
Mira,
i pam.
El José i l'Andreu que han aixecat la mà tots dos.
Ah, sí? Us passa això? És a dir, si vosaltres voleu ara mateix us podeu adormir? Diuen que sí, tu.
Ep.
És acollonant.
No, jo no, eh? Necessito la meva foscor... La meva... Sí, sí, sí.
Es diu narcolèpsia.
Sí, però no és ben bé
no,
això,
no,
eh?
No,
narcolèpsia,
no, no. Narcolèpsia
dir...
és quan t'agafa quan tu no vols.
Exacte.
Home, però està dient que pots dormir tot...
No, però que ara, per exemple, jo em col·loco aquí, en aquesta cadira, i dic, vaig a dormir, i em quedo clapat al segon. No, però...
No seria.
Tot el tema aquest de l'insomni...
Sí.
M'imagino també com una... Com una banda d'atracadors de bancs. Sí. Que els tinc aquí apuntat qui serien. Perquè hi hauria, per exemple, les tres.
Ah, perdó.
Les tres, per exemple. Les tres és un gran lladregot de la son.
Sí.
Els remordiments. Si de vegades heu tingut remordiments... Escolta'm, és un atracador
Correcte.
De bancs bestial. Després l'angoixa, l'ansietat. També tenim els disgustos.
Home.
Un disgust et pot robar el son d'una manera...
Fatal, eh?
I ja està, t'aboca una nit del lloro bestial. No? I tant, la tenia, el desamor.
Mira, veus.
El desamor. I aquesta me la imagino jo com una banda d'atracadors de bancs.
Sí, 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 és una banda nombrosa, aquesta.
Seria la Casa de Papel.
El banc de la son, no? T'imagines el banc de la son i aquests entren allà. Sobre el tema de dormir,
sí.
Ara parlarem de les postures.
Oh, màgic, això, també.
Les postures per dormir.
Sí.
I aquest apartat ens el porta una persona que ens ha abandonat moltes setmanes, però que avui ha vingut. És la meva estimada, Olma Giró.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Ai, nena, que has crescut.
No. És que dormir fa créixer, tu.
Ara.
No t'ho han dit mai, això és com regar una planta. Vinga, va, comencem. Com dormiu vosaltres? Amb quina postura dormiu? Acostumeu a dormir.
Postura fatal, que en diuen. Que és
quina
de costat.
És? Ah, sí?
Sí. Que és de... Ui, perdoneu, és que l'estava fent. De costat, una mica així.
No és la fatal, ja t'explicaré quina és la fatal. Aquesta no és.
No és la fatal, aquesta?
No. Ah. Segur que no va bé, però no és la fatal.
Ah. Sí que va bé, sí, que m'ho va dir
Fisioterapeuta.
Fisioterapeuta. Sí. Que de fet, si et poses un coixí... M'estic allargant.
No, és que para de dir-ho, que veus? Entraràs a la meva secció. David.
Jo acostumo, per agafar un bon son, he de posar-me boca amunt.
Bona, aquesta, també.
I llavors així em quedo fregit.
D'acord.
Després, durant la nit, puc anar canviant la meva... Pot anar variant, pot anar mutant.
Estàs aprovat.
Ah, mira.
Estàs aprovat. Tu, Núria? Igual que en Balaguer. Em moc molt, però per adormir-me, fent teletecho.
Teletecho, eh?
He de dir que ho feu superbé, perquè la majoria de la població acostuma a dormir cap per avall, boca avall, i això és la pitjor postura. Però es veu que n'hi ha una que encara és com la pitjor, la reina de les pitjors postures per dormir, és cap per avall i amb una cama doblegada, sabeu?
Quin còmode,
és a dir,
no?
Cap per avall i les dues capes no estan en línia recta, sinó que una la doblegueu.
Jo he dormit cap per avall, t'ho he de dir.
Sí?
Això em passa sobretot a l'estiu, que dormo cap per avall amb una cama penjant.
Això encara, això
perquè faci el fresc.
Sí.
Això és horrible, però vindria a ser això. Si les dues cames no estan rectes i esteu cap per avall, és fatal. Llavors, ara fa uns dies que TikTok s'ha fet molt famós un compte que es diu Levitex, que és un home que diu entendre-hi molt de coixins i de postures per anar a dormir. S'ha dedicat a una marca de coixins, entenem que hi entén. I s'ha fet molt viral. És tant que en només un dia acumula ja 30 milions de reproduccions d'aquest vídeo.
30 milions
en un dia, ara en té 42,7. Perquè ja fa uns dies que el va penjar.
Si Espanya sencera l'ha vist.
Exacte. I és un vídeo en anglès que explica com no dormir. El posem de fons perquè ens posem en context, no entendrem res si no entenem l'anglès, però perquè ens ho vetuem una mica.
Literally the worst sleeping position. In fact, sorry, this is the worst ever sleeping position. You're rotating your neck, you're twisting it.
Hauries d'haver doblat a sobre.
Sí, home, que va molt ràpid aquest, home. Bàsicament explica...
No, però s'entén prou, s'entén prou.
Sí, que és la pitjor posició per dormir, boca avall amb una cama doblegada, i a més fa com una reflexió, que és veritat, que és el que diu, que no és una posició còmoda.
No.
Vull dir, sí, tu, és simplement que estem molt familiaritzats, que ens hi hem acostumat, dormim en aquesta posició, però que és una posició anatòmicament molt incòmoda. I llavors, clar, la gent comença a comentar, val, molt bé, no dormo així, com he de dormir, senyor? Vull dir, m'estàs dient com no fer-ho, com ho he de fer, no?
Correcte.
Doncs vinga, anem a portar quatre trucs així d'anar per casa, agafeu boligrafia i llibreta. Vinga, primer de tot, i aquest m'ha sorprès moltíssim, evidentment no dormir boca avall, si acabem de dir que és la pitjor posició, llavors dormiu com vulgueu, però heu de trobar un coixí que vagi, com a mínim, des de la punta de la vostra orella fins a la punta de la vostra espatlla. Si no us ocupa tot aquest espai, no teniu la mida adequada de coixí.
No has de deixar...
L'espatlla com descoberta, a l'aire.
Exacte.
Saps?
Que hi hagi com... Ara em surt hueco, no sé com es diu en català.
Un forat.
Sí.
Hi ha quatre mides de coixins quan aneu a comprar coixins. Jo tot això ho he descobert. Dic, ui, quin món. Llavors, us heu de mesurar
compte.
I molt mal de cervicals. Us aixequeu i dius, ostres, he dormit fatal, tortícolis, mal de cervicals. És perquè no teniu la mida de coixí adequada. I això és punt número 1. Llavors, el que deia en Joan, que s'avançava abans. Us heu de posar un coixí entre els genolls i els turmells perquè us farà sentir més segur i això farà que tingueu menys probabilitats de girar-vos. És a dir, si us gireu molt, agafeu un coixí, us el poseu com vertical, que vagi del genoll al turmell, i així és com que sentiu com que esteu estables.
He de dir que va molt bé,
Veus?
És hora de manté la columna tota recta.
Exacte.
És a dir, hem de tenir més d'un coixí al llit.
No, ara ve el tercer. Heu de tenir tres coixins.
Tres coixins?
Tres.
I el tercer on es col·loca?
El tercer l'heu d'abraçar, com si fos...
Si val la meva parella.
És el que t'anava a dir, si val una parella, si no vol dormir a 10 metres de distància de tu, que podria ser, si és el cas, doncs agafeu la parella, però si no, abraceu un coixí perquè diuen que quan abraces un coixí... treus pes a l'espatlla, es fa sentir més segur i també és menys probable que comencis a girar com una croqueta. Així que ja ho sabeu, tres coixins, i l'expert el que diu és que ho intenteu aquesta nit, mitja hora, i si no us va bé, demà hi torneu, perquè és la base de tot. Tres coixins...
Tres coixins per dormir? Doncs jo això no ho he fet servir mai.
En
alguna ocasió, dos, exacte, però tres mai.
Tres,
ara, també, en aquesta secció, hi ha una novetat a partir d'aquesta setmana. Sí, que serà el qüestionari quotidià. Costa dir-ho,
Qüestionari quotidià.
Cucú, el cucú. Serà això, a partir d'ara. I us faré unes preguntes.
Sisplau.
El cucú. La setmana que ve farem un separador especial.
Sí?
I amb una musiqueta i tot, sí. Sí.
Dispara!
Pel qüestionari
cucú. La teva secció, fes el que vulguis.
Pel qüestionari quotidià. I llavors, jo, a partir d'ara, amb el tema que nosaltres fem, us faré unes preguntes i vosaltres haureu de respondre. Amb el tema de dormir, hi ha un gran debat sobre... Ha sortit, ha surat en aquesta taula durant algun moment d'aquesta secció, que és el tema de dormir sol o dormir acompanyat. Dormir, vosaltres us agrada més dormir sols o soles o acompanyats d'algú? Núria Ros.
Clar, és que depèn de la persona que t'acompanyi. Mm. Amb la meva mare no em faria il·lusió ara mateix. Mama, sempre ens escolta.
Ens escolta, ens escolta.
I diu que no parlo d'ella, llavors. No, però perquè les dues són molt especials i tenim els nostres espais. En canvi, amb la meva parella m'agrada molt perquè em fa de coixí.
Quan l'amor és viu, doncs, dormir acompanyada.
Amb un amic o amiga també em fa mandra, eh?
Jo crec
que... Soc molt independent per aquestes
coses. Sabeu quan es detecta que l'amor comença a podrir-se?
Ui.
Sí, és així, ho sento molt, però és així.
Dormiu donant-vos l'esquena.
Quan... En habitacions separades.
No, quan, ui, tu, això ja quan està. Tu comences a notar que dormir amb aquella persona no t'està agradant tant.
Ara.
No et ve tant de gust.
Ara.
No et ve tant de gust. Que... I això és una cosa que passa, eh? Molta gent dorm al costat de persones a qui ja no estima i amb qui no voldria dormir, però ho fan.
Fotut, això, eh?
Ho fan, sí, sí. És com un... És un suplici estalviable, però molta gent ho fa. Olma Giró, sola o acompanyada?
Acompanyada i rubrico 100% el que ha dit la Núria. O sigui, depèn amb qui em fa més il·lusió que d'altres.
Veus?
Joan Trias?
Sol.
Jo també, sol. Per tant, tenim dos sols i dos acompanyades, en aquest cas. Dormir al costat d'algú, de vegades, és com dormir al costat d'unes obres, eh?
Clar.
Sí, evidentment.
És com dormir al costat d'unes obres de Barcelona.
Sí, és així.
Perquè els sorolls, els moviments, allò que passa que... Us passa a vosaltres, de vegades, quan dormiu, que és com si...
No, és al costat d'unes obres, dies. És com dormir a Barcelona.
Com dormir a Barcelona. Us passa a vosaltres que, de vegades, quan us comenceu a dormir, allò que esteu agafant el son... És com si us precipitéssiu al buit i feu així un moviment amb la cama.
Sí.
Doncs allò, clar, si tu estàs dormint amb algú i aquesta persona es precipita al buit,
compte.
Et despertes, eh?
Sí.
Et despertes. I si el dia següent has de matinar o després a tu et torna a costar dormir-te,
jo una mica desagradable. Em van preguntar això, si preferia dormir sol o acompanyat. Vaig dir sol, em van preguntar per què. Vaig dir, és que jo vull aprofitar el llit. Jo necessito aprofitar el llit. Tots aquells espais s'han d'omplir.
Sincerament, a mi el contacte físic és una cosa que a mi m'agrada bastant. El contacte físic a mi no és una cosa que
m'agrada. No, està bé, però un ratet.
Però el contacte nocturn al llit
no
m'agrada gens. Aquella escalfor, de vegades, no molta calor.
Ara l'agost,
clar. Els cossos desprenen molta calor. És molt desagradable. Per tant, dos sols i dos acompanyades. Després, llocs... on us agradi dormir. Per exemple, el meu és el tren. A mi m'agrada molt dormir al tren. Jo, quan pujo a un tren, ràpidament tinc el desig de dormir-me. I m'agrada a mi adormir-me que se'm vagi obrint la boca i dormir amb la boca oberta. I jo moltes vegades he pensat que m'agradaria fer... No ho faig perquè sóc un tio molt, molt discret i molt prudent, però a mi m'agradaria fer una col·lecció de fotos de gent dormint amb la boca oberta als transports, perquè m'encanta. I estic convençut que algú alguna vegada ens ha fet fotos al transport públic dormint amb la boca oberta.
Clàssic.
Perquè és molt llaminer,
Sí, sí.
És una imatge... que et ridiculitza bastant.
Si trobeu a David Balaguer al tren dormint, sisplau.
No, és que a mi se m'obre la boca a mi sola.
Fotografia.
Tu el cotxe, dius?
I el cotxe.
És un altre gran lloc,
sí. Aquell traca-traca també.
Sí, una mica de musiqueta, el paisatge. Tu, Olma?
A mi la platja.
Oh, també veus?
Bona.
A la platja. Sí, és un bon lloc també per dormir sota d'un parasol, no?
No, en aquest cas... No. A veure, si m'he d'estar moltes hores, sí, a mi m'agrada fer la típica becaina de...
Bé, tu aguantes molt bé el tema de la calor, perquè algun cop ho has dit.
Sí.
I tu, Núria?
El sofà. És que tinc un sofà tan còmode...
Veus que bé.
...que a vegades em costa anar al llit.
Et fots unes migdiades, tu, al sofà, també? És que ho estic veient.
Sí.
Al cap de setmana...
Sí, però és que el problema és que el que m'agrada està a Barcelona i el cap de setmana no el tinc. De veritat, eh? I li deia, fora de micròfons, en Balaguer, que moltes vegades m'adormo al sofà i la meva parella em desperta i veig en Balaguer per la tele.
Veus?
Llavors és tot molt idíl·lic.
Exacte.
És com que em desitges bona nit.
I després no t'agafa insomni?
No, gens, és que tinc molta facilitat per dormir.
I després hi ha una altra pregunta que us vull fer, un lloc on de vegades t'adorms i potser no voldries adormir-te. Mm. No estic parlant de les classes, que també a mi m'ha passat. Jo m'he adormit alguna classe.
Jo també.
Ho reconec, ho reconec. És lleig, però ho reconec. És el cinema. Al cinema us heu adormit alguna vegada?
No.
Sí. No, jo no.
Sí, al cinema, parlem?
Al cinema, veient... Perquè, què vol dir? On t'has adormit?
Mirant una pel·lícula a casa.
Al teatre, sí.
Al teatre t'has adormit?
Sí.
Oh, que lleig, Joan.
I no fa gaire.
Ens pots dir... Perquè la següent pregunta era... No, home, l'obra... Digueu.
No,
perquè va venir el protagonista o la protagonista a la caravana, no?
Clar. No puc dir l'obra.
I després, quan vas parlar de l'obra, vas dir que era excel·lent.
Sí.
Ai, mira-la ell.
No puc dir res de l'obra. José, està molt ben posat l'aire, eh? Està molt ben posat.
I tu, tu, Núria, no? El cinema mai?
No, no.
Mai?
No.
Hòstia, molt bé.
No, no, no.
Aguantes bé, doncs, vol dir.
Sí.
Perquè... I tu, Olma?
Jo no, però tenia un professor de literatura, me'n recordaré sempre, que ens deia que pagava per anar al cinema perquè volia dormir, perquè no tenia enlloc la sonoritat que hi havia al cinema ni la temperatura adequada, que a ell li encantava i que eren els millors diners, o sigui, els diners millor invertits.
Veus?
Jo m'he adormit a tres pel·lícules. M'he adormit a tres pel·lícules.
Tres pel·lícules?
Tres pel·lícules. JFK.
Hosti.
De la... Jo era petit, eh?
És boníssima, és bona, però és
clar,
llarga.
Jo tenia potser 15 anys o 16 i, escolta'm tu, em vaig clapar. I vaig fer molts esforços per no fer-ho, perquè vaig anar convidat per una família d'amics dels meus pares.
Sí.
I és allò que fots un sobreesforç per no adormir-te, però finalment boníssim. No ho pots evitar i t'acabes clapant. Després, amb els Minions, anant-hi amb el meu nebot.
Ara t'explicaré una d'aquestes.
Era horrorós, és a dir, allà sí que no vaig intentar fer cap tipus d'esforç.
Veus?
A més, era un dia d'estiu, havia anat a la platja, quan tornes de la platja estàs mig tarumba.
Sí.
I escolta,
tarumba,
tu, tarumba, sí, és una gran paraula,
sí,
tarumba.
Sí.
I em vaig quedar fregit, però fregit. I després, la tercera, vaig insistir molt per anar a veure una de Batman, ara no recordo quina de les de Batman, vaig insistir molt a una parella meva per anar a veure la de Batman, ella no hi volia anar, però jo vaig insistir.
I
vaig quedar clapat, tu. I vaig fer un gran esforç també per no fer-ho, però és que finalment caus.
Veus?
És inevitable. Tu el dia del teatre vas roncar?
No, van ser
un cop
allò,
de cap.
Sí, dos,
I,
tres minutets.
I vas anar sol o acompanyat?
Acompanyat.
I no et van fotre uns copets?
Sí, per això em vaig despertar.
Ara que ho deies...
La Nina?
No. Una amiga, també. En fi, que... No, què t'anava a dir? Ah, el cinema. Això que deies del cinema. Jo recordo una, si em deixes fer un moment de vuelo a cebolleta. Jo recordo la primera vegada que vaig anar al cinema... Va ser amb el meu pare i vaig anar a veure una pel·lícula que es deia Fable, en Amèrica, que era un ratolí que corria. Les aventures d'un ratolí per Amèrica, una pel·lícula de dibuixos animats. I recordo que quan vam seure a la butaca, mon pare em va dir, tot seriós, perquè tenia un humor molt, molt fi, molt negre, em va dir tot seriós, quan acabi la pel·lícula, desperta'm. I jo m'ho vaig agafar com una broma.
I era veritat.
Collons, sí, veritat. Mitja pel·lícula roncant.
Veus?
I vaig agafar tant trauma que no vam anar mai més junts al cinema. Mai més, eh?
Sí,
no, perquè... generes, sou generadors de trauma.
No, genera...
Els teus nebots estan bé?
Sí, perquè sí, ni se'n va donar. He de dir que sí que és cert que genera una mica d'estrès quan algú del teu costat s'adorm al cinema. Això ho reconec. Genera certa...
És així.
Sí, com una angoixa estranya. No la sabries definir ben bé. És una sensació tèrbola.
De solitud.
Sí, una sensació que no t'agrada. Però, en canvi, quan et passa a tu, és això que deia el professor de l'Olma. Adormir-se al cinema és un plaer. És un plaer i bastant, bastant indescriptible.
Uh-huh.
Bé, doncs, dormir donava molt de sí. Hi havia més coses, però un altre dia...
Sí? Ja deixem aquí?
Sí, ho deixem aquí, perquè ara vindrà... Ara qui ve de convidat o convidada
en
aquest programa?
Ara tenim... Espera, deixa'm buscar això que digui el nom. Vols dir-lo tu? Que jo sempre ho dic malament.
No ho sabré dir, potser, ara.
No, home, no, sí, mira.
Hòstia, ara vols que digui això? No ho dic jo, això. No, que encara m'equivocaré.
Home, David,
no, perquè està en anglès, però no.
No, ja ho sé,
ells són el Barcelona Gay Men's Chorus,
vale, sí.
Que presenta un espectacle al Teatre Condal de Barcelona i que són brutals, eh?
Sí, sí.
Ara els escoltarem i fliparàs.
Ens ho passarem bé, doncs,
sí,
ara.
Sí, home, sí.
A moure malucs.
A moure malucs, diu.
Bueno, et quedes a la tertúlia?
Sí, clar.
T'esperem, David. Exacte. Olma Giró, moltíssimes gràcies. Adéu. Fins la propera setmana. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%.
Compra ja i viatja des de l'1 de maig. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Un tallat quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. Hey, hey, hey!
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si Ràdio Nocturna, que si Band Originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
De dilluns a divendres, a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí, la informació bàsica en 11 minuts i a 6:00 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia, a 6:45 del matí i a 6:00 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, uns minuts que passen de 4:45 de la tarda, moment per tornar a pujar en marxa, posar en marxa la Caravana i pujar-ne ben fort el seu volum per cantar i ballar al ritme del Barcelona Gay Men's Chorus, Núria.
El Barcelona Gay Men's Chorus és un cor de veus masculines que neix l'any 2014. Aquesta és una entitat independent i sense ànim de lucre que potencia la formació contínua dels seus cantants, ofereix espectacles accessibles per persones sordes i també col·labora a causes solidàries. Des dels seus inicis que el cor ha cantat en diverses sales, consolidant més que mai la seva proposta. Això sí, no és fins a l'any 2022, quan el Barcelona Gay Men's Chorus es converteix en la primera coral LGTBIQ+, de tot Espanya, a tenir un disc d'estudi We Have a Voice. Amb un gran llistat de premis a les seves esquenes, ara la coral presenta el seu nou show Gay Men's Chorus and Queens, un espectacle de 5 concerts irrepetibles que comptarà amb les veus d'artistes reconegudes com Natàlia Rodríguez, Soraya Arnelas, Nerea Rodríguez Charón i Lorena Gómez, i que estarà del 10 al 14 de maig al Teatre Condal de Barcelona. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora el responsable de comunicació de la coral, Toni Ponce, i també el que n'és el seu president, Ángel Hurtado.
De seguida saludem en Toni Ponce, que res, és a uns minutets d'arribar a l'estudi. Qui sí tenim amb nosaltres és Ángel Hurtado, president de Barcelona Gay Men's Chorus. Ángel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Ara parlarem d'aquest nou show, d'aquest nou espectacle de la coral. Abans, però, explica'ns una mica què és i com definiries el Barcelona Gay Men's Chorus.
Bé, la definició del Barcelona Gay Men's Chorus. Bueno, si escuchamos a uno de los componentes que lleva muchos años en el coro desde el primer año, que es un, bueno, es una de las personas, yo creo, más entrañables del coro, te diría que es una gran familia. Uh-huh. Nos hemos convertido en un grupo en el que hay mucha rotación, hay mucha gente que llega y se integra en el coro, hay mucha gente que también se va, hay mucho trabajo por en medio, y esto hace que un hobby, cuando empieza a profesionalizarse y a ser exigente, pues al final uno también decide cuándo estar y no estar. ¿Qué es el Barcelona Gay Men's Chorus? Es una manera de vivir la música con un grupo de gente con la que convivir y compartir, y una serie de labores que hacemos junto con el cantar.
Com neix aquesta coral? De quina idea parteix aquesta coral?
Pues quizá quien mejor lo puede contar es Toni, mira, que es uno de los fundadores de este coro. Es uno de los que decidió formar esta coral.
En Toni Ponce, que dèiem que estava a punt d'arribar, el responsable de comunicació i cantant d'aquesta formació musical. Toni, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
Pobre, respira. Mira, demanaré, faré una coseta
que es vegi que
no...
és directe.
Ara, faré una coseta que faig molt poques vegades, però si li podeu portar una ampolleta d'aigua, em faré un favor.
M'han donat una aigüeta.
T'han donat una aigüeta, ja?
El que passa és que l'he deixat allà per no fer més soroll.
Tu mateix, si ara necessites, endavant. Li preguntava a l'Àngel, Toni, com i quan havia nascut un projecte com aquest Persona No Gates Men's Chorus?
Doncs la coral va néixer d'una formació prèvia en la que nosaltres estàvem agafant experiència coral i vam pensar que necessitàvem més. I junt amb la Conxita vam pensar, que és la nostra cantant de llengua de signes, que volíem fer una cosa independent, més ambiciosa en quant a l'art i la música, amb més exigència, més conceptes de solidaritat implicats, perquè volíem ser determinants no només pel col·lectiu, sinó per la resta d'entitats i de la societat, i que el pes de llengua de signes fos més significatiu.
Mm-hmm. Avui tenim amb nosaltres, com dèiem, el responsable de comunicació d'aquest cor, que és en Toni Ponce, també el que n'és el seu president, l'Àngel Hurtado, però qui més forma o qui més dona sentit a una coral com aquesta?
Com ha dit Toni, la figura de Conxita és una de les... Lo que hace Conxita es uno de los pilares en los que se mueve este coro. Te hablaba del tema de la convivencia, de lo que es el asociacionismo a través de la música. Otra de las bases de este coro es crear espectáculos de calidad suficiente como para, además, ser un reclamo para poder hacer conciertos solidarios. Al final, una de las labores también que hacemos es el tema de que muchos de los conciertos, la mayoría, son solidarios, y al final, para conseguir que termine habiendo una buena recaudación, pues se trata también de poder ofrecer algo de calidad y que puedas seguramente, pues como digo yo, pues que tenga un valor, ¿no?, el que la gente venga a vernos. Y Conxita forma parte también de una de esas labores, el tema del lenguaje de signos. Yo siempre digo que me sorprendí cuando me encontré la figura de Conxita, porque no sabía exactamente los sordos que cómo podían venir a ver un espectáculo. Y Conxita nos explicaba de que los sordos solo necesitan que alguien les explique qué pasa en el escenario. Y a partir de ahí, pues se lo pasan bien, los ves que aplauden, los ves que están embobados viendo lo que pasa en el escenario, y mientras Conxita les explica lo que está pasando. Al fin y al cabo va pasando el tiempo, el coro va creciendo, el coro
cada
se va...
Cada persona que entra es muy importante, sí. Porque al final todos dotan de sentido a esta formación. Creiem que sense els cantants... tot el que afegeixen i que poden sumar al projecte és molt determinant, perquè arrel d'aquestes connexions han sortit moltes iniciatives que després s'han materialitzat.
Abans li preguntàvem a l'Àngel com definiria el Barcelona Gay Men's Chorus, i ens deia, és una gran família.
Som una família amb tot el que implica, amb bon rotllo, però també moments de discrepància, perquè a totes les grans famílies no només hi ha amor, sinó també hi ha moments molt diversos, i sobretot el que per nosaltres és molt important és que tothom té un espai, té una activitat, una comissió a la que pot participar, aportar la seva visió artística, si necessita algú traduir algun text, també en tenim, els que saben llengua de signes o ens animem a signar l'escenari també. És a dir, cadascú aporta dintre d'aquesta família, igual que qualsevol formació familiar, el seu puntet d'ajuda.
Aquesta coral és una entitat solidària, sense ànim de lucre, molt inclusiva, si tenim en compte que ofereix espectacles accessibles per persones sordes, com ens dèieu. Per tant, aquesta és una coral per i de tothom?
Sí, perquè per nosaltres... també l'Àngel tindria coses a dir. Nosaltres, quan vam engegar el projecte, hi havia moltes persones que es preguntaven... però una coral gay, però és necessària? No és una coral gay perquè nosaltres només admetem homes gais, sinó qualsevol cantant amb una veu de tessitura masculina o veus fosques, com ara es diuen, que és un terme molt més inclusiu, i té cabuda. Si tu vols fer llengua de signes, per què no? Pots afegir-te. Nosaltres no preguntem per l'orientació, pel gènere, només has de tenir aquest requisit, que és ganes de cantar i fer servir la teva veu de tessitura masculina, perquè nosaltres no demanem afiliació ni cap tipus d'informació extra.
Començàvem aquesta xerrada escoltant la versió que feu del Circle of Light, del Rei León, però no us penseu que tot és tan tranquil·let, eh? Ells també són festa. Ángel, com feu la tria de les cançons? Com funciona això?
Sempre és el director qui decide el repertori. Al fin y al cabo, bueno, cuando entró el director, igual que los otros dos directores que hemos tenido, se ha marcado una línea de lo que quiere hacer el coro a nivel del espectáculo, a nivel de canciones, y siempre giran alrededor de este mismo tipo de música. Cualquier director que entre, si entrara mañana otro director diferente al que tenemos, si quisiera hacer que cantáramos gospel, pues igual le diríamos, pues este no es un coro para cantar gospel, queremos cantar lo que cantamos, canciones de musical, pop... algún clásico, a veces hemos metido algún clásico, pero siempre es el director quien decide bajo su criterio artístico y musical qué arreglo y qué canción pues nos puede ir venir bien. Él es mismo quien hace los arreglos, o sea que él ya nos conoce, sabe hasta dónde podemos llegar y bueno, cada vez nos pone un poquito el listón más alto, sí. Hace arreglos cada vez un poco más complicados que a la vez hacen que suene el coro lo mejor posible en los escenarios.
Si no, no hi hauria repte.
Claro.
El que també és important mencionar és que l'any 2022 va ser un any molt important per vosaltres, ja que us vau convertir en la primera coral LGTBIQA+, en tenir un disc d'estudi, aquest We Have a Voice. Què va significar, o què significa a dia d'avui això per vosaltres, tenir un disc?
Doncs per nosaltres significa consolidar un projecte, perquè el panorama musical, tenir un disc, és sempre important, i més quan som un grup amateur de cantants que intenta donar el màxim possible, que no arribem a ser professionals perquè no ens dediquem al 100% a aquesta tasca, i entrar a un estudi de gravació és complicat, és car, és molt laboriós, i sumar tots aquests ingredients per fer un disc crec que és molt motivador, i tothom que vulgui gravar un disc, esperem no ser la primera coral, sinó que vinguin moltes més aquí a Espanya, perquè nosaltres som la primera d'Espanya, no, ni del món ni d'Europa, en gravar un disc, i esperem que la família creixi.
Des dels vostres inicis, a més, heu cantat en llocs emblemàtics, com ara l'Udegas, el Teatre Victòria, el Teatre Principal d'Alacant, la Sala Bars, i si no tinc entès malament, també heu cantat en el programa First Days de 4.
Ay, eso va a ser muy divertido.
Sí que fue divertido.
¿Cómo van a eso?
Fue divertido. Nos llamaron, la productora del programa nos llamó. Iban a celebrar un programa precisamente para la Semana del Orgullo. Uh-huh. Contaban con Ángela Ponce para hacer el pregón. Y bueno, pues todo el programa giraba alrededor del Día del Orgullo. Nos llamó la productora de Madrid. También sorprendió porque en Madrid hay más de una coral LGTBI, con lo cual supongo que algo verían en nosotros que les llamó la atención. Y bueno, pues nos fuimos para allá en un autocar. Estuvimos toda una mañana grabando el programa con ellos. Cantamos una canción que fue todo muy cortito. La parte de la actuación fue cortita, pero la experiencia fue tremenda. Sobre todo porque fue hace bastante tiempo, donde todavía no habíamos pisado todavía un estudio de televisión. Fue lo primero que hicimos y fue, la verdad, una experiencia muy divertida, muy divertida.
Clara, nos deia l'Àngel, algo verían en nosotros, collons.
Sale el sol, hay un destino escrito para mí. es un calvario que no tiene fin. No puede haber peor prisión, atrás de mí no habrá perdón, sale el sol.
Yo no vivía sin tu...
Ara ho dèiem una mica fora de micròfon, Els Miserables. Què significa per vosaltres cantar peces com aquestes?
Doncs era sempre als concerts un moment que emocionava moltíssim, no només per l'èpica d'aquesta cançó, tampoc perquè sigui un musical tan conegut, és pràcticament el musical, i quan sortíem a escena estàvem demostrant que nosaltres estàvem aquí per ser decisius, per lluitar, per donar visibilitat. I també hi havia un moment de bandera que la trèiem al final del número i que agradava moltíssim. És com aquest empoderament era el que aixecava el públic dels seus seients.
Ho dèiem al principi, si ens centrem en el present de la coral, hem de parlar sí o sí del vostre nou show, el Gay Men's Chorus en Queens, un nou espectacle de 5 úniques funcions que comptarà amb la veu de 5 cantants diferents i que estarà, 5 cantants diferents, a part del cor, i que estarà en cartell del 10 al 14 de maig al Teatre Condal de Barcelona. Expliqueu-nos una miqueta què és i com funciona aquest espectacle, què hi veurem?
Dentro del repertorio tenemos muchas novedades, sí que es muy complicado a veces hacer todo un repertorio nuevo de un año para otro por la complejidad que supone, por lo difíciles que empiezan a ser las canciones, coreografías, hay mucho trabajo detrás. Y bueno, pero hay muchas novedades. Este año en este espectáculo hay muchas canciones nuevas que siempre el público que nos sigue pues espera que siempre haya novedades. Y en este caso pues va a haber una historia de reinas, princesas, príncipes, principesos. Va a haber una historia muy divertida alrededor en la que cada una de estas artistas va a participar y va a aportar también sus canciones uh-huh. propias, canciones sobre todo muy emblemáticas de cada una de las artistas, y todo eso mezclado en esta historia de reinas que va a haber en el Condal.
Ara ho dèiem, Àngel, aquest espectacle que comptarà amb les actuacions de 5 artistes altament conegudes com Natàlia Rodríguez, Soraya Arnelas, Nerea Rodríguez, Sharon i Lorena Gómez. Per què elles?
Bueno,
perquè s'hauria de preguntar a les cantants per què veu confiar en una agrupació coral de veus masculines, una coral, per compaginar el vostre talent. S'hauria de preguntar a elles, perquè va ser un salto de fe. Perquè no ens coneixien. Esperem fer-nos un lloc a l'indústria musical o al...
Us van dir que sí, ràpid, Toni?
Aquí que et digui el president, que va fer totes les negociacions.
No ha sido fácil, la verdad que no ha sido fácil. Empecé a mover este tema en octubre y hasta la primera semana de febrero no conseguí cerrar el cartel. Yo creo que como dice Tony, es un acto de fe, porque que un artista se comprometa a ir a un sitio que no conoce, porque una cosa es que digas, mira, va, te contrata un ayuntamiento y luego a lo mejor pues te encuentras o un teatrazo o te encuentras un escenario en la plaza del pueblo, pero sabes que es un ayuntamiento que ya está detrás. Aquí, claro, nosotros somos los responsables de toda la producción y todo lo que significa la contratación.
Parlem del Teatre Condal, que son paraules majors, ¿eh?
Sí, está claro. Pero claro, nosotros, que somos los que llevamos la parte de la producción, los que se supone que hemos contratado a las artistas, confían en nosotros, más allá de donde actuemos. Uh-huh. Entonces sí que no ha sido fácil, pero a la vez ha sido este punto de que en el momento que has explicado el proyecto, alguna ha dicho, yo quiero estar ahí. Alguna le ha dicho a su manager, yo quiero estar ahí. Haz lo que sea, pero yo tengo que ir.
Buenísimo.
Y eso sí que te deja el gusto este de decir, oh, pues esto funciona, ¿no? O sea, realmente los resortes han funcionado correctamente. Aún así, bueno, ha habido trabajo, mucho trabajo, y Tony y los compañeros del equipo directivo lo saben, porque han sido meses de poder hacerlo.
Mireu, això m'ho recordava aquest matí el nostre productor, l'Andreu González, que és un eurofan absolut, en sap un tou de totes aquestes coses. El dia 13 de maig, coincidint amb una de les funcions del vostre espectacle, on per cert hi cantarà Sharon, que recordem va postular-se com a candidata per representar Espanya a Eurovisió, també celebrarà la final d'Eurovisió a Liverpool. És pura coincidència, això ho has buscat?
Pues pura coincidencia. De hecho,
realmente,
cuando empecé a negociar...
Ni el millor marketing no és.
No, de hecho, jo...
Ho dius amb uns ulls d'il·lusió.
Sí, això, no? Perquè ens va quedar la jugada molt rodona.
Sí, sí, sí.
Aún así, tengo que decir que yo precisamente lo que intentaba era evitar la semana de Eurovisión. Y de hecho, contraté la semana del Condal pensando que Eurovisión, porque esto lo empecé a hablar en verano del año pasado, que Eurovisión iba a ser el sábado siguiente, porque siempre ha sido en torno al 20 no sé cuántos. Es que me lo evito, porque además, claro, en el momento que hay varias artistas con las que era posible contactar que habían participado en Eurovisión, era muy complicado que vinieran. ¿Por qué? Porque la que no va a Liverpool a las fiestas previas, está haciendo fiestas aquí en España de Eurovisión, y era más difícil poder contratar, y sobre todo el hecho de coincidir el día de Eurovisión, que dices, vamos a estar solos en el teatro, porque todo el mundo va a querer estar viendo Eurovisión. Bueno, hablamos con el teatro, y la fórmula fue, pues, adelantar el concierto y pedir autorización a la televisión para hacer la emisión de televisión en el mismo teatro. Así que estaremos muchas horas el sábado, desde las 6:30 hasta que acabe el festival, en el teatro.
No us ho perdeu, el Teatre Condal, que de veritat valdrà molt la pena, del 10 al 14 de maig, aquest espectacle. Mireu, en queden molt pocs minuts i dues preguntes sí o sí que us vull fer. La primera, està clar que parlem d'un projecte musical, però jo crec que parlem de molt més, també d'un projecte social, perquè recordem que totes aquestes entres que es vendran per un espectacle com aquest aniran com a recaptació per al Casal d'Infants del Raval, per ajudar aquests nens i nenes que ho necessiten. Però va molt més enllà l'àmbit. Toni, per què el 2023 encara cal reivindicar els drets LGTBI?
Doncs perquè ens apallissen, ens maten, ens neguen feines, ens neguen lloguers, ens treuen drets i ens assenyalen públicament. I si hi ha algun col·lectiu a la societat que pateix aquesta discriminació, que són bastants col·lectius de manera transversal que patim les conseqüències de l'odi, doncs s'ha de donar visibilitat, i nosaltres no deixarem de ser visibles i orgullosos.
I segona, rapidíssimament, Àngel, si algú us vol apuntar aquesta coral, com ho ha de fer?
Pues directamente escribir a un correo electrónico que está en nuestras redes sociales, interesándose por las audiciones, y en el momento que las haya, nuestro secretario se comunica con ellos para decirle cuándo habrá audiciones. Bueno, no sabemos exactamente cuándo habrá, posiblemente antes del verano, por ahí habrá alguna pequeña audición. Y no sabemos hasta dónde podremos crecer, no tenemos tampoco mucho margen para poder ser muchos, simplemente porque no tenemos ni teatros ni espacios grandes para poder ensayar. Però bueno.
Us seguirem tot plegat des de la Caravana Estel. De moment, aquest Barcelona Gay Men's Chorus en Queens, que estarà al Teatre Condal del 10 al 14 de maig, aneu-hi, que com deia serà un pur espectacle. Àngel Hurtado, president del cor i cantant. Toni Ponce, responsable de comunicació i cantant també d'aquest cor. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir. I deia que volia acabar amb pur espectacle. Doncs acabem així.